Díades, un programa en valencià adreçat a tota mena de públic. Cada setmana tractarem un tema d'actualitat relacionat amb els diferents camps de coneixement i convidarem les persones que hi estiguen directament vinculades. Avui comencem el programa de Plèiades parlant sobre les arts escèniques. I per parlar-nos d'aquest tema, tenim avui Ismael Carretero Ruiz. Benvingut, Ismael.
Moltes gràcies.
És un plaer tenir-te en el programa.
Igualment.
El nostre convidat naix a Rafelbunyol, l'Horta Nord. Té la titulació en interpretació del Centre Teatral Escalante. Des de l'any 2002 ha assistit a diversos cursos, entre els quals podem destacar el clown com a personatge, training psicofísico, Shakespeare per actores i la veu natural que naix del cos. Com a intèrpret, destaca la seva participació en obres com ara Camp Cantat i Peer Gynt, estrenades al Centre Teatral Escalante, Tres Forasteros en Madrid, El Xanadú, R3 i Hotel Venècia. Les dues últimes són adaptacions de tragèdies de Shakespeare, respectivament de Ricard III i d'Otelo. Totes quatre han estat dirigides per Txema Cardenya. També destaca com a vocalista, i un exemple d'això és la seva participació en Jazz, on forma part d'un duet de jazz. Ismael, sabem que vas estudiar història, però per què decideixes fer-te actor?
Supon que els camins per acabar fent teatre poden ser molt, molt distints. Un pot ser la casualitat, perquè és cert que hi ha molta gent que, per exemple, que no té cap contacte tradicional en el món del teatre, però que donat un moment arriba l'ocasió de trobar-se inesperadament amb un fet teatral, siga com a espectador o siga com a col·laborador d'alguna o altra mesura, i de sobte descobreix que allò al que està assistint com a públic li fascina i no pot reprimir-se més. I aleshores s'enceta una trajectòria d'acoplament al teatre, d'acostar-se al teatre, i això pot ser una de les maneres. Una altra de les maneres pot ser que senzillament sempre hagis estat vinculat en alguna qüestió escènica, com per exemple cantar en el cor parroquial del teu poble. Que això ja de per si és molt escènic, ja és molt teatral. I mira, una cosa du a l'altra i al igual com dius quan t'estàs ligant, no? Una cosa me dugué a l'altra i mira, i acabarem en el vàter pegant-se mossos. I mira, en el meu cas concret m'agradava molt el teatre, sempre m'havia agradat molt el teatre. De xicotet recordo que me fascinaven les esglésies i les misses i tota forma de litúrgia, no només ja la qüestió eclesiàstica, no? I el teatre sí, el teatre és una litúrgia i aquesta litúrgia té un sentit perquè està parlant en paraules d'alguna manera quasi sobre extraquotidianes. A partir de formes i paraules extraquotidianes està referint-se a les teues emocions i està parlant de la teua realitat. És a dir, és capaç de tocar-te el coret, no? I francament, no recordo el moment en què comenci a fer teatre perquè sempre està fent la mona d'una manera o altra, sempre he estat fent teatre. Història, vaig estudiar història perquè no hi havia més remei a casa que estudiar alguna carrera seriosa i deixar els pares tranquils, deixar la família tranquil·la, però clar, jo acabi tirant al monte com a bona cabra.
I a part d'això, el fet d'haver estudiat història, creus que t'ha servit d'alguna manera per a ser actor després?
Pues mira, no ho sé, perquè estudiar història no sé si és la cosa més inútil del món o és una de les coses en més utilitat de les possibles.
Ja. Segons com es definís cada utilitat, no?
I també perquè, a banda de que tinc davant una altra historiadora, me referís que a la inutilitat un poc lligant-ho en... recordeu el discurs de l'Arthur Miller quan va rebre el Príncep d'Astúries, el Premi Príncep d'Astúries, i se referia a la literatura i per extensió suposa que a l'art com una cosa inútil, com una cosa que realment no val per a res. O sigui, si se te trenca la cadena del vàter, dona igual que sigues doctor en contemporània que si, que si no saps arreglar la cadena del vàter, tu tens un problema més que seriós. Yeah, yeah. O si no saps cuinar, ja pots ser extracatedràtic d'allò que vulguis. Aleshores, la història, igual que l'art, té aquesta part d'inutilitat aparent en el dia a dia, que realment dius, xico, però a mi... de què m'ha servit invertir potser els millors anys de la meva vida tancat en Blasco Ibáñez, estudiant cara als llibres, i realment no sabria... Crec que no et planteges la pregunta perquè te fa pànic la resposta, no? Uh-huh. Però en acabant sí que té algo de bellíssim. Per exemple, en la qüestió del teatre, acostar-se a l'Hotel Venècia, acostar-se a Ricard III i tindre una visió molt més global, poder aprofundir més... sense cap esforç, només amb les eines que t'ha proporcionat l'estudi de la història, o senzillament anar a pegar bacs, agafar el cotxe, anar-te'n de viatge, ara em falles, que és un moment ideal per a...
Per eixir de València.
Bueno, que vull pegar a fugir, que no que vinga així, que es quede, que s'unfle. Però la realitat és que pots... És un moment ideal per a eixir, i recordes les últimes falles que vaig eixir. Passejar per Còrdoba era un plaer. Era un plaer perquè tot era informació, no... i podies entablir un diàleg en la realitat a un altre nivell. Suposa que per a tot això val la història, no? Per a tindre una visió més ampla, més i més desacomplexada davant de l'art i davant de les manifestacions culturals. Mm-hmm. Suposa.
Sí, sí, sí.
Humilment.
Vinga, Ismael, però quina és la teua formació en arts escèniques que has rebut i a quin lloc?
Jo vaig estudiar, com a actor me vaig formar al Centre Teatral Escalante. Uh-huh. O sigui, allò que dius, tinc el titulet, el diploma, el tinc a l'escola del Centre Teatral Escalante. Però, òbviament, jo havia començat a estudiar abans teatre en l'Escola Municipal de Teatre de Foios, que és una de les pioneres a l'Horta Nord. Jo és que naix a Rafael Bunyol, però soc mig follero, també, no? Aleshores, la meva vinculació a l'Escola de Teatre de Foios és una vinculació a nivell personal. Primer, perquè tens amics que estan estudiant allí i que et mengen el cap, vinga, va, que et fa falta formació, que a banda sí, que no és qüestió de tindre gràcia, que no és qüestió només de pujar a l'escenari i trobar-se còmodament. Has de tindre, òbviament, una formació, has de formar-te com a actor. I la meva formació comença en l'Escola de Teatre de Foios, en l'Escola de Teatre Municipal, amb Mercè Aurí i amb Vita Gardi. I, francament, són els meus primers passos formatius, una banda dels tallers de teatre que pugues fer a l'institut o al teatre universitari. I res, i a banda, clar, la formació a multitud de cursets que van perfilant-te, que van aportant-te coses molt interessants, que tu vas adaptant-les a tot allò que s'ha constituït com la teua formació, com l'eix de la teua formació, vas adaptant-les, vas incorporant-les i aquest tronc que són les escoles va creixent i va nodrint-se a poc a poc.
Elena t'ha preguntat que on t'havies format i a mi m'agradaria, perquè fa curiositat un poc, que ens comentares quin és el pla d'estudis, quines assignatures, per dir-ho d'alguna manera, cobreix.
Les assignatures són assignatures comunes en qualsevol de les escoles de teatre de València, tant sigui al conservatori així, com l'Escalante, com l'escola de l'actor, o sigui, hi ha multitud d'escoles. Treballen en les direccions de tota la vida, és a dir, el treball del cos, el treball de la veu i, en acabant, el treball escènic interpretatiu. Al voltant d'ahí se poden desplegar diferents assignatures, no? Pues, pots treballar en uns cursos més l'acrobàcia, en altres cursos pots treballar l'expressió corporal per expressió corporal, la dansa, en quant a cos, sempre la treballes, perquè... és imprescindible. A més, trobo que la dansa hauria de ser obligatòria juntament amb la música en primària. Tots els xiquets a ballar ja d'aprendre solfeo i tot el rotllo, perquè és imprescindible. I en acabant el treball de la veu, on entra el cant, on entra l'ortodòncia, anava a dir.
També està bé, és important. Una bona dentadura és important.
La dicció, la tècnica vocal, etc.
La tècnica vocal, sí.
I després, sí, clar, l'assignatura d'interpretació, no? Uh-huh. Que és el resum de tot allò, a banda de pressupost d'assignatures teòriques, pues, des de història de l'art, història del teatre, anàlisi de textos, dramatúrgia, etc.
I ahí entraria un poc també el que deies, una formació eixa que tens d'historiador sempre es pot aprofitar.
A mi em venia molt bé. Me venia
Aleshores, recomana-la.
Me venia molt bé. És més, de tan bé que em vingué en el segon curs, vaig fer molt el mantero i me la suspenc Schlesinger.
Sí, estàs massa còmode.
Sí, 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 sí. Per a que em tallaren el coll. Jo no, no tenia nom, suspendre. Anàlisi de textos va ser molt gros. Però m'ho mereixia, m'ho mereixia. Mira. Allà, allà.
Bé, i fins a quin punt totes les escoles d'arts escèniques funcionen de la mateixa manera? O bé cada una enfoca els estudis d'una manera diferent?
En cada escola pues, hi ha el que seria un consell rector, hi ha una direcció, i aleshores cada escola pues, té els seus criteris. Mm. Té els seus criteris a l'hora de dirigir els seus alumnes cap a disciplines estrictament teatrals o incloure més el cinema i la televisió, o treballar des d'un mètode molt concret, o donar-li més mètodes, fer un treball més multidisciplinar. El criteri de cada escola ja és una cosa que compta més amb la voluntat de l'equip directiu. I sí, té un trellat, té un criteri, i és necessari que hi hagi escoles per a tot. És necessari que en cada escola s'aposti per una línia concreta i que òbviament, no s'enganyi mai a l'alumnat i se li diga, que no estigui, que sigui el cas, però vull dir que se li diga obertament cap a en quin sentit va dirigir de la seva formació.
Per exemple, en l'escola on vas formar tu, Centre Escalante, quina era la línia?
La línia de l'Escalante era una línia molt dirigida al teatre, a la interpretació en teatre, perquè, clar, podem comptar també amb la televisió o el cinema. Mm. Estava molt dirigida al teatre i el component corporal, el treball corporal, tenia una part molt important.
Un pes especial. Bueno, i una altra cosa que volia preguntar-te, les escoles teatrals municipals que has comentat abans, no? Com funcionen?
Les escoles teatrals municipals tenen un pes molt més important del que pensem, en el sentit de que hi ha escoles com, per exemple, l'escola de Silla, que són referents en la formació d'actors. Són escoles que, vull dir, el fet de que siguin municipals no ens ha de dur a enganyar-nos, a pensar que són entitats menors. De fet, són moltes vegades les baules necessàries entre el que és el ciutadà del carrer que li agrada el teatre i el potencial alumne que en acabant accedeix a una escola de teatre. A una escola de teatre oficial. Uh-huh. Aleshores, les escoles municipals fan una tasca important en aquest sentit. Repleguen la gent i donen els instruments primaris, els més necessaris, l'ABC del treball escènic. I per això t'he dit que tenen un pes molt i molt important.
Uh-huh. Són molt desconegudes, no?, l'existència, perquè sí, la majoria de gent no...
A banda, es dona el cas de que no tots els ajuntaments, els ajuntaments aposten per la formació escènica, que és sempre una cosa molt important de cara a la formació cívica, fins i tot, no? de les xiquetes i els xiquets. És una oferta molt interessant que hauria de contemplar-se des de molts més ajuntaments que la contemplen ara per ara. I els resultats són molt positius. La direcció mai és una direcció política, per més que siga municipal, òbviament, perquè... No es dona el cas ara per ara en la realitat política de que un regidor ha de tindre coneixements teatrals i no s'ha de tindre. S'ha dut més des dels gestors culturals i sempre hi ha uns criteris que naixen dels mateixos professors que estan a la mateixa escola.
Mm-hmm. Bé, Ismael, així a València, ciutat existeix, així a la Politècnica, l'Escola Superior d'Art Dramàtic. Mm. Es podies comentar si són necessaris uns estudis de dramatúrgia per a exercir la professió d'actor?
Uns estudis de... O sigui,
oficials, sí. De...
Hi ha molta més gent en actiu actualment, actors i actrius en actiu, que et sorprendries que no hagin estudiat a cap escola. Vull dir, sí que hauran estudiat, òbviament, però me refereix que hagin estudiat formativament des del principi fins al final i tinguin
el títol,
etcètera, etcètera. Els estudis de l'Escola d'Art Dramàtic de València, l'oficial, no sé quants anys té, però no tindrà molt més de 30 anys. És a dir, hi ha una generació de 30 anys cap així d'actors que sí que s'han format al conservatori, però hi ha actors que abans de l'existència d'aquest conservatori són excel·lents actors, no s'han format. Jo trobo que no és que sigui imprescindible, però és molt positiu. El pas per una escola és molt positiu. És molt positiu no ja en lo professional, en quant a tots els instruments que te dona una escola, sinó en lo personal, en quant a... Per quan té d'experiència vital, de trajectòria personal, de començar i acabar un cicle, de sentir-te alumne, de sentir-te estudiant, de saber-te, de un alumne al que li falta més i més i més. I a banda és una constant en acabant en la professió, la certesa de que sempre te falta molt i molt i molt i molt més, però molt més. O sigui, en plan un viatge a Ítaca infinit, infinit, però infinit. Aleshores és bo comptar amb la idea, amb la certesa d'haver sigut alumne i haver passat un cicle. Després venen moltíssims més cicles. I és cert que fora de les escoles, si hi ha algun alumne de teatre escoltant-ho, fora de les escoles fa molt de fred. Les escoles són un ouet molt càlid, on tens l'ocasió d'estar en mig del líquid amniòtic, ahí fent-te, formant-te, calentet. És ideal sempre que hi hagi molta complicitat i molt bon rotllo entre els companys i, òbviament, unes relacions fluides i molt sanes entre alumnat i professorat. I és una experiència digna de viure i digna de ser aprofitada. O sigui, de ser exprimida com una taronja, perquè fora fa molt de fred. Fora de l'escola fa molt de fred.
Val, dius que fa molt de fred i abans comentaves també que quan anaves al teatre et cridava com a espectador dir vull estar així. Aleshores et motivava, no? La teva motivació. Aleshores, ara com a professional, com a intèrpret, quines són les motivacions que tens?
Dona, les motivacions... primer, una importantíssima és treballar. No oblidem que hi ha tendència a sacralitzar les arts.
Sempre.
Totes.
Les
arts escèniques, les arts plàstiques... hi ha tendència a sacralitzar i no hem de perdre de vista que és una professió, que la motivació ha de ser el treball. La primera motivació és el treball. Vull treballar. Tots
i en una
volem,
cosa que
tots...
t'agrada.
Exacte, i tots necessitem a final de mes els títols damunt la taula. No perdem de vista mai. Però en acabant sí que hi ha una... Sí, podries preguntar-me, i per què no has fet oposicions i has deixat de patir?
O sigui, quina... Doncs no, perquè jo si fora ara em dedicaria a cantar. O sigui...
No, me vinc a referir. Quina és la motivació per a que apostes per una línia professional tan difícil? No ho sé. La motivació al remat és que t'agrada, que t'agrada molt, que dona gust i rilín, òbviament, que vius, tens ocasió de viure les emocions en primera persona, tens la necessitat i el plaer grandíssim de poder-li-les comunicar a la gent que tens davant i poder retroalimentar-te d'eixa gent al mateix temps, no? Això sublim que tenen aquestes coses, no? Fa dues setmanes al País Semanal va aparèixer un reportatge excel·lent al voltant dels 400 anys de l'òpera, no? Se plantejava l'òpera com a l'art total, encara que fins Wagner no se va entendre com a l'art total, però sí que tenia aquest punt sublim, no? Pues no ho sé si és la búsqueda de lo sublim o senzillament és... No crec que sigui això, crec que és senzillament un plaer molt gran.
El que has dit quan estàs davant del públic, la veritat és que és massa, i quan t'ha eixit bé tot i eixa comunicació, això que s'establix quan estàs a l'escenari, és fonamental.
S'agrada.
Jo ho he sentit cantant, no?, quan t'acabes, però... I actuant, no, però cantant, com deies tu, cantant en el cor.
De tota manera, no has d'estar massa bé del cap. No has d'estar... Vull dir, has d'estar aplomadíssim a l'hora de d'encarar-te al teu treball i assumir-lo i executar-lo d'una manera sensata, professional, això està clar. Però la veritat és que per a donar el pas d'acostar-te al món de la interpretació, al món de les belles arts, ser un bell artista i tot el rotllo, no has d'estar molt aplomat, francament. Perquè la vida ja de per si és prou punyetera com per a que vagis
posant-te
obstacles per a sublimar-te en plan Santa Teresa, una cosa d'estes. Sí. Però mira, t'ho passes molt bé, francament. Sí. I hi ha una cosa que, mira, se m'ha oblidat un verb preciós, que és el verb jugar.
Exacte.
El verb jugar. Quan estàs a l'escola no fan més que repetir-te que no oblides mai que en anglès es diu play theater i que en francès es diu jouer le théâtre. I sí, el teatre és jugar, és jugar. Li ho estava mirant, i ara me ve al cap també. Obric una altra pestanya. Li ho estava comentant a un amic meu de Rafael Bunyol, César, que és dissenyador, li estava comentant, té hòsties, no? Perquè ell és dissenyador i estàvem parlant, crec que a referència d'un amic que era arquitecte o alguna cosa així, no? I era dir, té nassos, però tenim professions en què l'única cosa que s'hem limitat a fer és seguir xuant. Jo xue a clics com a teatre, ell, com a actor, ell xuga a fer dibuixets i a fer ratlletes, com el xiquet que dibuixa, i l'altre, l'arquitecte, xuga a fer el Lego.
Sí, sí, sí.
Aleshores, té nassos com l'art, que acaba sent una cosa tan sublim, tan de missa major i tota la història esta, com en realitat es sintetitza en que un xoc, una cosa, una activitat superhumana, superformativa, que des de l'Homo sapiens te fa convertir-te en ciutadà, perquè no naixem ciutadans, naixem monets. Aleshores, com un xoc que te converteix en ciutadà, el desenvolupes, l'estires, l'allargues, patatim, patatant, i acabes convertint-lo en una professió. Aleshores, acabant de contestar a la pregunta que m'havies dit, de quines motivacions tens, i tot el rotllo sí que és cert, que és la motivació i la necessitat vital humana de xuar. De xuar. Ara xue a ser el duque de Clarence, ara xue a ser el disjockey del Xanadu, ara xue a ser el cascorro de Tres Forasteros en Madrid, ara xue a ser el Casio de l'Hotel Venècia i a xugar, que és importantíssim.
I, bueno, això és un poquet dolent. Els aplaudiments són tan importants com diuen, no? Perquè hi ha qui critica els actors com que tenen una espècie de dependència dels aplaudiments.
Però això tots els artistes, tots els artistes escènics li tenen un amor a l'aplaudiment. Jo, home, pues sí, és una cosa que t'ensabona molt bé el coret, no? Uh-huh. Així que t'aplaudisquen, pues fa goig, sempre. Uh-huh. De tota manera, a mi personalment no és algo que... O sigui, això que diuen que com diuen la història aquesta de que el pagament de l'actor o el jornal de l'actor era els
aplaudiments.
Sí, i un huevo. I un huevo. Tu cotissa i trau diners i que la vida ja està prou punyetera, xic. Els aplaudiments, sí, són un moment... són un moment que ben mirat està més dirigit al públic que als actors.
Ah, sí.
A l'actor li fa molt de bé. I a banda reconeixes quan l'aplaudiment és protocolari i quan és sentit.
No, això sí que
quan
és veritat.
Quan és sentit dius, ole, sí. Que bonic és tot. Però en realitat és una cosa més pensada per al públic, perquè el públic comptem en què es passa una hora i mitja o dues hores o el temps que siga callat. Mm. Callat com un gos allí mirant què passa i què no passa. Mm. És a dir, no hem de perdre de vista que tu al públic li estàs amollant informació i piti-pipi-pip, li estàs arremant i una bateria d'emocions que el públic... no és passiu, al contrari, és actiu, ha de canalitzar totes aquestes emocions, ha de saber encaixar-les i ha de saber pair-les. Aleshores, tu tens ahí a una persona sentada en una butaca que al cap de l'hora i mitja o les dues hores necessita expressar-se, necessita donar una opinió, necessita donar-te les gràcies, encara que ja s'ha pagat l'entrada que has de donar-t'ho a ell, però vull dir, necessita manifestar-se i necessita formar part de tot això que ha passat. Deixa litúrgia, deixa missa major que acaba de veure. I és com l'amén que diu la parròquia quan acaba la missa.
Sí, perquè de vegades en les parròquies, quan t'acabes de cantar, aleshores el que fan és aplaudir i n'hi ha retor que no li apanya molt, però la gent no pot aguantar-se
sí,
pel que tu dius.
Sí, jo és que fa molts anys que no vaig a missa.
No, a mi perquè em toca alguna missa cantar-la, aleshores.
I sí. Hi ha passat que la penya aplaudisca?
Sí, sí, sí. Sí.
Donat aire, com han canviat
les coses.
A la meva
boda van aplaudir.
Ah, però una boda encara ho entenc perquè fan tots ahí una preparació de personatge, fan tots un escalfament de por en el bar del costat de l'església, sempre ja entren prou calentets al temple, no? Però...
no home, ma mare és que estava molt emocionada, ella va començar i el seguir,
i
va continuar.
Ta mare s'enganxa. No,
queda millor, no queda millor en una boda que en un enterro.
Me depèn a qui enterres, no sé.
Bueno.
Bé,
això tenia una segona intenció, eh?
Bé, Ismael, a mi m'ha cridat l'atenció tot això que estaves dient, que interpretar és jugar, no? És sí. Com una continuació dels jocs de quan eres un infant, no? Però tu, com a bon coneixedor de la història, saps que en la Grècia antiga només els homes podien ser antics. Ai, perdó, actors. A banda d'antics, eren actors.
Antics eren tots, els homes i les dones.
Antiga Grècia. Jolín, ja està bé. Eren només els homes actors, no? Aleshores, les dones comencen a interpretar a partir del segle X, no? Mm. Però en l'actualitat és freqüent veure que els actors també interpreten el paper de dones. Normalment amb la intenció de crear un ambient còmic, no? Tu què penses d'això? I has fet alguna vegada de dona en alguna
obra? Sí. això, a veure, suposo que quan les dones no podien accedir al teatre en la Grècia antiga o fins i tot en l'Anglaterra isabelina, i això era pel mateix motiu que les dones no podien accedir a la política, no podien accedir a cap dels mecanismes de control social. Nosaltres, fixat, en R3, Xema Cardeny, el director, tingué una molt bona idea. I és que va retrucar el fet de que durant l'Anglaterra isabelina els personatges femenins els hagueren d'interpretar els actors, i va posar a una actriu, a Carol Linuesa, a fer un personatge masculí, a fer el duc de Buckingham. Va ser una espècie de clucada d'ulla a aixos cànons interpretatius, a aixes regles masclistes, i va ser tornar-li un poquet la punyeta. El cas del no accés de les dones a la interpretació durant l'època antiga és un cas desgraciat, per a mi és un cas desgraciat. Trobo que haver-nos perdut la meitat de la història, deixar a les dones al marge de l'evolució social, és haver-nos perdut la meitat de les ocasions. O sigui, jo trobo que tindríem el doble del que tenim ara si haguem tingut, a banda de dirigents polítics, dirigents polítiques durant l'edat antiga i l'edat mitjana, si haguem tingut escultores, a banda d'escultors, pintores, a banda de pintors, escriptores, a banda d'escriptors. Jo crec que la societat en el seu conjunt, les dones i especialment els homes, ens hem perdut una meitat molt important. Actualment, quan un home fa de dona o quan una dona fa d'home, o sigui, quan un home fa un personatge femení o una dona fa un personatge masculí, ja hi ha un criteri de pes, que no és el criteri castrador de l'allunyament de la dona, dels mecanismes socials i tal, i tot el rotllo, fins i tot la lluita a classes. té uns criteris, té un perquè. I sí, m'havies preguntat si alguna vegada he fet un personatge femení, i amb Laura Useletti vaig treballar per a una mostra de en tercer en l'Escalante, vaig treballar el personatge de Claire de Les criades de Jean Genet. Però perquè Jean Genet va escriure un drama per a tres personatges femenins, encara que el pes principal el duen les dues criades, Claire i Solange, i que són dos germanes amargadíssimes en un ambient claustrofòbic, i el tipus va escriure esta obra, Les criades, per a dos personatges masculins. O sigui, per a dos actors. Mm-hmm. Per a que dos actors feren dos personatges femenins. I vaig treballar aquest personatge juntament amb un altre actor, un amic, Jordi Sanfèlix, i va ser una experiència total, la veritat, perquè fora del travestisme i tot el rotllo, vull dir, de que arriba Carnestoltes i te fiques estacons i tot el rotllo, fora d'això, vull dir, interpretar un personatge femení és interpretar. No deixa de ser interpretar. I tu tampoc eres un assassí, però de vegades igual te toca ser un assassí. O no eres un perfecte fill de puta que vendria al Virgo de la seva germana per quatre hiletes i no ho has fet mai, ni ho faries mai, i te toca fer-ho. Aleshores no eres dona, però te toca trobar, al igual que te toca trobar la part dolenta que hi ha en tu per a fer de Ricard III, per exemple, pues també te toca trobar la part femenina que hi ha en tu i sobre aquesta línia treballar i oferir un resultat honest, sincer, i òbviament no vas a enganyar a ningú. Jo en estar de carajillero que tinc, pues, mira, no vaig a passar per soprano, precisament, però sí, tens els teus has de trobar els teus mecanismes, has de trobar la teua veritat i has de treballar.
Molt bé, molt bé.
Bé, Ismael, estàs parlant en el cas de preparar un personatge femení, no? Però com prepares tu un personatge? Quan te donen un paper per fer un personatge, quines pautes? Tens pautes de treball? Es podries explicar?
Sí, clar. Primer de tot, entendre la història. Entendre el personatge. Hi ha un treball de taula important. És a dir, tu has de localitzar el teu personatge i has de localitzar-lo dins de la història. I dins d'aquest treball de taula també entra la documentació al voltant de, des de l'època fins a mil cosetes més, no? A partir d'ahí comença un treball d'investigació, de búsqueda del personatge, que va des de lo corporal, des de lo físic, on entra tant cos i veu, perquè la veu és una conseqüència física, és un múscul, un altre dels músculs que té el cos, i d'ahí passar a les emocions. O bé podries partir de les emocions i anar a lo físic. Després, cadascú té la seva manera de trobar el personatge. Hi ha moments en què necessites buscar des de lo físic, des del treball físic, des de la composició psicofísica del personatge, anar d'ahí a les emocions. I hi ha vegades que no, hi ha vegades que de sobte arriba l'emoció que hi ha ixe punt de dir, hòstia.
Yeah.
I el físic ve després, i el físic ve després. L'emoció, tu a l'escola estudies que l'emoció pot ser una conseqüència de lo físic, de lo muscular, perquè és cert que els músculs també tenen memòria, que hi ha una memòria muscular, no? Que és a dir, que quan tu t'has caigut i t'has fet mal, estaves en una posició concreta i que aquesta posició te va ajudar a trobar aquesta emoció de dolor, de dany, del que siga. Però sí, quan t'han ensenyat que l'emoció és una conseqüència de l'acció, també és possible que de vegades l'acció, que lo físic siga una conseqüència de l'emoció, fins i tot de la veu. No ho sé, de tota manera, i a partir d'ahí, clar, assajos, hi ha les directrius del director, a les que a mi em ve de putíssima mare agafar-me a elles com a un clau, perquè sí, perquè necessites, a banda de la teua mirada interior, a banda del teu treball, necessites també una mirada externa, la confiança en una persona que...
una guia,
vaig a,
no?
Exacte, vaig a guiant-te. I en acabant està sobretot la confiança en el company, en l'altre. La confiança, fins i tot l'estima, de que la persona que tens al costat t'ajuda. El Xema Cardenya moltes vegades es diu una cosa divina, preciosa, que està molt bé aplicar-se-la, que es diu, busqueu en l'altre, mireu a l'altre, perquè de vegades el que te falta a tu, la coseta que te falta a tu, és que igual la té l'altre. Està en l'altre. Sí, i per això no... la comunicació, la retroalimentació, mai ha de parar el cercle que va de tu al personatge i del personatge a tu. El viatge que has de fer de ser persona a ser personatge i d'eixe personatge fer-lo persona. I eixa cadena no ha de parar, igual que la cadena entre l'actor i el director o entre l'actor i l'altre actor, el company i l'altre company. Igual que, per exemple, en el cas del duet de jazz entre el guitarrista i jo, no ha de parar, eixa comunicació no ha de parar mai.
Sí,
ha d'estar viva, ha d'estar viva.
Quan
para, la cosa es mor, se converteix en un pasteló
infumable
i indeglutible.
Bé, qui ha estat a punt de girar escena, no? té l'experiència de el pànic escènic, no? Que et pot entrar, no? Moments abans de pujar a l'escenari, este famós pànic escènic. O també allò que en castellà se diu col·loquialment el subidón, no? Esta pujada d'energia, no? Tu com ho vius, aquest moment abans de pujar a l'escenari?
El pànic escènic este, és que m'estava vint el pànic a l'escenari de Xavi Castillo. El pànic escènic, jo no he tingut mai pànic escènic. Sí que han hagut vegades que he estat acollonaet abans d'aixir a l'escenari, però suposo que com els mateixos músics, com qualsevol treballador que visca de l'escena i tot el rotllo. Sí, hi ha escenaris que poden impressionar més, però jo no crec que tinga tant a veure amb l'escenari com amb la teua situació personal. Sí. És a dir, no crec que el pànic escènic siga una situació derivada de senyor, vaig a... al Metropolitan Opera House. Home, tindries un poquet de canguelo, òbviament, si te tocara aixir al Metropolitan Opera House, dic jo, no? A mi personalment em passaria. Però té més a veure amb el teu estat anímic, amb la teua confiança en tu, amb la confiança en el teu treball, amb la confiança en els companys, el fet de tindre por quan eixes a escena, de tindre eixe pànic al que te refereixes. Por sempre n'has de tindre. Bé, no ens equivoquem, però eixa por no és una por paralitzadora, igual que el nervi. no és un nervi paralitzador, sinó al contrari, és un nervi estimulant, és un nervi que te mou a fer, a generar, a crear, a transmetre.
La part positiva.
Exacte.
Bueno, cal transformar-la en part positiva, perquè de vegades et quedes en el nervi, en la gola, i no deixa eixir res. De vegades. Sí. Però sobretot és perquè eixes pensant també que no,
perquè
que no ho
massa,
faràs.
I perquè penses
exacte,
massa,
sí.
I perquè no has de pensar.
Ja ho sé, que no he de pensar.
Gemma diu moltes vegades que ell no vol persones, que vol... Que, no, sí, vol persones, però vull dir que vol actors sense cervell, que quan entrem a assajar te deixes el cervell penjat en les xaquetes i t'oblides de pensar. La part mental és la més traïdora, sempre. Yeah. És la més previsora. Està clar que és la que ens fa fer projectes i tal i que qual, però la part mental és la que te paralitza, la que te fa pensar, la que fa qüestionar-te. I no, has de tindre confiança en el treball i confiança en el que tens al costat. Això no lleva que un dia estigues molt mollet per X o per B, perquè t'ha deixat la nòvia, jo què sé, el que siga. Però independentment d'això, tu has de mostrar confiança en el treball, has de tindre confiança en el treball i en el treball que han fet en tu i en la confiança que han tingut en tu. I clar, aleshores, el pànic escènic, no sé què és. No hem de no saber què és. Si a tu com a cantant un dia, jo què sé, imagina que quan han inaugurat la restauració dels angelets estos de la bòveda de la catedral de València, t'agraden, ah, nena, vine i mos vas a fer així 34 cantates. Dona, pues sí, supon que t'impressionaria més estar baix la bòveda d'una catedral gòtica que estar en, jo què sé, on siga. Però en acabant, la confiança qui te la dona, la bòveda o l'almagatzem?
El fet és cantar i ja està.
La confiança la tens tu i el públic és sempre respectable.
O actuar en el teu cas.
Exacte.
Ismael, ja el temps...
Ara entrem en actuacions, realment.
No, és que volíem fer-te una pregunta perquè últimament t'hem vist en l'obra Hotel Venècia que tu representaves el paper de Cassio, no?
M'equivoque? Sí.
El personatge, o sigui, l'obra era Hotel Venècia i estava basada en el Otello. I bé, en aquesta obra Otello és mut, no? Bé, és una metàfora el fer Otello mut? O què pretenia Chema Cardenya, l'autor de l'adaptació, en fer que Otello fora mut?
És una aposta.
Una aposta.
Proposta, també,
sí.
No?
És una aposta de direcció, és una aposta de direcció que la crítica ho ha comentat molt, o sigui, cap crític ho ha passat per alt. És una aposta per a la
sorprèn,
que...
Sorprèn,
Sí, sí. No, i hem de ser com nosaltres, els treballadors d'art, els actors, érem conscients que era una aposta valenta, que necessitava due collón i cosí. Una cosa... per què fas muta a Otello? Per molts motius. O sigui, teníem uns motius sobre la taula, estava clar. Otello és un personatge purament visceral. És un personatge emocional, irracional fins i tot, que es mou per les emocions i està molt ben escrit en contraposició a l'altre gran personatge de l'obra, que és Iago, que és el mental, el manipulador, el planificador, la mala baba, etcètera, etcètera. Otello, quin element tenia Otello en el moment en què Shakespeare va escriure Otello? Quin element tenia que el distanciava de tota la resta de personatges? Que era moro. Otello és moro. És distint. Sí. És diferent. I això el deixa dos o tres passos per darrere de tots. Per més que siga general i per més que estiga al comandament de les tropes venecianes, ell està íntimament, se sap diferent, íntimament està per darrere. I aleshores això li crea una sensació d'inferioritat, de diferència, si més no, de diferència que en acabant interpretativament, actualment, és tot un treball. Treballar el poder des de la diferència, des d'aquesta sensació íntima d'estar per darrere, combinar aquests dos estrats tan diferents, veritat? Clar, un Otello, en l'adaptació d'Hotel Venècia, com la que hem fet nosaltres, ambientada en els anys 40, ser moro, què era ser moro? Tenia el mateix pes, era la mateixa distància, deixava el personatge tan per darrere dels altres com podria haver sigut el cas del segle XVII. Pensat, Chema Cardenya, que no, que el volia encara més vulnerable, que el volia encara més dèbil, entre cometes, que volia un Otello sensible, o si més no sentit, un Otello fàcil de fracturar. Aleshores, la mudesa era un impediment. És un impediment que per a un bou, com és Otelo, perquè Otelo és un bou, és un... té unes arrencades increïbles, és pura passió, és pura força, és vigor, i això. Però necessitava trabat, d'alguna manera trabat. La diferència racial no bastava, no ens bastava, i necessitàrem marcar-li, posar-li un altre obstacle. Un altre obstacle...
Una mancança física, no?
Exacte. Per el que superar-se a si mateixa, per el que haver de remuntar tant per estar per damunt dels quatre pijos venecians que estan colonitzant Xipre.
Sí, sí.
És un treball que feia Isaac Torres, l'actor, que fa ell, estem encara en xira, i que per la meva part mereix tota l'admiració, perquè és difícil...
I difícil per a ell, no?
Difícil de solemnitat, i més per a un actor llevar-li
no,
la veu.
No parlar. Sí.
No pares, no pares d'expressar-te, no pares de comunicar, no pares de dir, però tira, tira, tira.
Es veia la dificultat, es veia...
És increïble.
En l'obra.
Val, Ismael, ja per acabar, voldria que ens contares què estàs preparant i on podem anar a veure't.
Mira, ara hem tingut un mes de descanset, molt merescut, i ara a partir de març anem a tornar a la batalla, en la Fragoneta dels Malacotones, carretera amunt i carretera avall de Xira. Continua l'Hotel Venècia en marxa. Jo, a banda, estic també encara fent Tres Forasteros en Madrid, que encara continuem tenint bolos ara en abril i en maig. A partir de finals d'enguany que ve comença l'última entrega de la trilogia shakespeariana d'Arden, que serà Macbeth, i vaja, ho tenim tots en ment, que seria ideal poder tornar a participar en això. I res, i continuo també, òbviament, en enllaç, en bolos per ahir. I no vull que oblidar-me que enguany Follamor, que va ser la meva primera companyia, que continua en actiu, encara que estem tots, qui no es metge és lector en Croàcia i qui no està pegant bacs per ací per allà i qui no ha de casar-se està... este mes i això. Enguany Follamor fem 10 anys i prometem un espectacle nou, tenim ganes de fer-lo i com sempre Pac Teatre, que és la meva altra companyia... I això, també enguany continuarem en la ruta de cafè-teatre per els Garitos de Follos i res, sense parar de treballar, que és interessantíssim. No hem d'oblidar que la interpretació, que el teatre no deixa de ser un ofici i que la dignitat d'aquest ofici és el treball, la remuneració i la desacralització. És un ofici com qualsevol altre i s'ha de viure sense cap transcendència, amb tota la quotidianitat, i sí, quan toquen els aplaudiments ja hi haurà moments sublims, I això, però sempre amb ganes de treballar i amb tota la honestedat del món.
O sigui, que el treball no falta, no?
Que no falta, i que no falte.
I que no falte.
I Sant Pancraci. Estiga sempre petaet de julivert i de monedet. I ficaet de cantó per a que rebote el treball dins de casa.
Moltes gràcies per haver vingut, perquè sabem que estàs ja a punt de fer la maleta
i
anar-te, no?
Sí, me'n vaig a Manresa, a onflar-me i a posar-me del revés a una fira medieval preciosa que fan allí. I res, ja disfrutar d'este cap de setmana, perquè enguany me sona que ni me'n vaig en Falles ni me'n vaig en Pasqua. O sigui, aquesta vesprada me fique la maleta, els cuernos de dimoni i a Manresa. I per cert que el diumenge disfrutaré de la meva primera calçotada que no n'he disfrutat mai cap.
Molt bé.
Ja me toca sempre, ja una primera vegada.
Molt bé. Moltes gràcies
per haver-hi.
Encantat. Besot.
I ara escoltem una cançó de La Gossa Sorda, un grup que barreja rock, punk, reggae i ska.
Thank you. alcalden i guàrdia civil i les veus no callen, els carrers s'encenen tota la nit, tota la nit, tota la nit. I les veus no callen, les veus no callen, les veus no callen, no callen, no.
UPB Ràdio, 102.5.
I després d'escoltar Carnestoltes, un treball que fa referència a la festa més coneguda del bressol de la gossa sorda, donem pas a l'apartat de Millorem el llenguatge.
Aquesta setmana dedicarem l'apartat a les paraules camerino, focus i llotja, que estan directament relacionades amb el tema que hem tractat avui. Escoltem les frases següents.
He estat assajant el principi de l'escena primera del segon acte de Hamlet, al camerino. Sempre se m'oblida la frase que ve després de ser o no ser. El focus que està situat enmig del varal de llums parpelleja. Haurem de canviar-lo abans de l'estrena. Hem reservat dues entrades per a la llotja d'honor per anar a veure la representació de l'obra Hotel Venezia.
Pel que fa a la paraula camerino, ve de l'italià camerino i es refereix a cadascuna de les cambres destinades als actors per a vestir-se o reposar. Cal tenir en compte que si usem en valencià la paraula camerí, en lloc de camerino, estem creant una forma lingüística incorrecta, és a dir, que es tracta d'una hipercorrecció. Pel que fa a la paraula focus, ve del llatí focus, que significa fogar o llar. En el context teatral es refereix al llum de gran potència que concentra molta intensitat de llum sobre un lloc concret. Hem de recordar que en valencià no s'ha de dir foco, sinó focus. Per últim, la paraula llotja ve del francès glauja, que significa galeria o glorieta, i es refereix al compartiment construït en un teatre o en un altre lloc d'espectacle públic, separat per envans. Hem de recordar que en valencià no s'ha de dir palco o palc, sinó llotja. I ara, voleu saber l'origen d'aquesta frase que diem tant en castellà com en valencià? Escoltem-les.
En esta obra no se salva ni l'apuntador. En aquesta obra no se salva ni l'apuntador.
Aquesta frase té l'origen en els drames teatrals romàntics, en què la catàstrofe era tan gran que al llarg de l'obra morien quasi tots els personatges.
I ara escoltem Dus Minguet, un grup que agafa música d'aquí, d'allà, per transformar-la en mil colors i formes i l'adapta a la seva manera de veure el món.
Yeah. Fots i el que mirarà, que ha conegut i que trobarà.
UPB Ràdio, 102.5.
I després de delectar-nos amb el camí, una cançó plena de ritme, donem pas a l'apartat de Preguntantes va Roma.
La pregunta d'aquesta setmana tracta dels orígens del teatre al nostre país. Escolteu a continuació l'explicació següent.
Com a tot arreu de l'Europa occidental, al nostre país, els orígens del teatre modern cal anar-los a cercar en la tradició teatral medieval. A l'edat mitjana va sorgir, a partir de la litúrgia cristiana, una sèrie de manifestacions teatrals de caràcter religiós. És així on hem de situar les moralitats i els misteris, com ara el cèlebre Misteri d'Elx. Però les primeres manifestacions d'aquest tipus foren els drames litúrgics, entre els quals podem destacar l'apocalíptic Cant de la Sibil·la, que s'interpretava a les esglésies durant la nit de Nadal per recordar als parroquians l'arribada futura del temut dia del judici final. El dia del judici, cantaven, se pagarà nostre servici. Hem escoltat un breu fragment del Cant de la Sibil·la, interpretat per Montserrat Figueres i Jordi Savall. Però a l'època medieval també hi havia teatre de caràcter profà, com ara les representacions dels joglars. Tenim indicis clars que el teatre profà medieval degué gaudir d'una gran vitalitat a València, però per a trobar textos teatrals no religiosos que hagin arribat fins als nostres dies, cal que ens desplacem fins a la primeria del segle XVI, ja en ple Renaixement. Destaca, llavors, l'obra anomenada Farsa de la Vesita. En paraules de Josep Soler Vicens, la Vesita és una intel·ligent peça dramàtica que a través de la pirotècnia verbal recrea ambients i situacions aristocràtics de la cort valenciana de la virreina Germana de Foix, farcits de matisos i de sobreentesos. També Duart Escofet destaca la minuciositat de l'obra a l'hora de reflectir l'entorn cortesà, i la seva fina ironia, que encén però no ferix. La Vesita descobreix els vicis de l'aristocràcia, però no per fer-la trontollar, sinó per refermar-la. Ara escoltem un breu fragment de la Vesita en què es presenta un diàleg entre una senyora noble valenciana, que espera la visita d'unes altres senyores importants, i la seva criada castellana.
Digues, truja descuidada, no has sentit tocar tres hores? Si venen eixes senyores, vols que en troben deslligada?
Que tengo que aparejar.
Com? En això estàs encara? L'espill i lo drap de cara, la caixeta de lligar, les pinces i el pelador, me porto per a pelar-me, sabonet per a escurar-me, blanquet i també color. Dali, trau-me un bon capell, les canonets per al coll, un poc d'oli i alcofoll, que no tinc gràcia sense ell. Digues, tinc los cabells plans?
Sí, senyora.
Ai, crec que menys. Porta'm pólvora de dents i greixet per a les mans.
I la pregunta d'aquesta setmana és... Quin és l'autor de l'obra teatral renaixentista anomenada Farsa de la Visita o simplement La Visita? Repetim la pregunta. Pareu atenció. Qui és l'autor de l'obra teatral renaixentista anomenada Farsa de la Visita o simplement La Visita? Recordeu que es fa un sorteig entre les persones que hagin encertat la resposta i el nom de la persona guanyadora es donarà a conèixer en el programa següent. La resposta l'heu d'enviar a l'adreça electrònica del Centre d'Autoaprenentatge de Valencià, cap-vera@upvnet.upv.es. Passem a resoldre la pregunta del programa anterior, en la qual us preguntàvem: quin dia va tenir lloc el primer vol regular de la història de l'aeroport de València? I la resposta correcta és... el dia 1 de setembre de 1934, quan es va inaugurar la línia entre València i Madrid. Aquesta setmana la persona guanyadora és Carles Bou i García. Carles, pots passar a recollir el premi al Centre d'Autoaprenentatge de València, situat a l'àgora del Campus de Vera.
Intervingut
Elena Fontana,
Débora Escrivà,
Antoni Martínez
i Elisa Giner. I nosaltres ens acomiadem fins la setmana vinent i us fem saber que després del passat cap de setmana d'excessos carnavalescos entrem en temps de dejuni i reflexió.